Catalunya Informació.
És la una. Els jesuïtes de Catalunya es comprometen a revisar el cas de l'exprofessor de religió del seu col·legi al carrer Caspa, Barcelona, acusat d'abusos a 10 alumnes. L'ordre religiós deriva la investigació a la justícia canònica. Francesc Peris va ser mestre de l'escola durant 30 anys fins al 2005. 9 detinguts i 10 escorcolls a Melilla en una operació policial vinculada al frau electoral de compra de vots per correu. Les sol·licituds es van enfilar fins a un 20% del cens quan la mitjana espanyola no arriba al 3%. Els bombers alerten que la situació dels conreus per la greu sequera complicarà la lluita contra els incendis. En declaracions aquesta emissora, el cap de l'àrea del grup d'actuacions forestals del cos, Marc Castellnou, preveu que aquest estiu s'hauran d'enfrontar a focs de sisena generació. La sequera afectarà l'edició d'aquest any de l'aplec del Cargol a Lleida, que es preveu com la més multitudinària fins ara. Hi haurà menys cargols i seran més cars. També hi haurà limitacions en el consum d'aigua. L'aplec comença el 2 de juny. La Fiscalia russa estudia l'atac des d'ahir a la regió de Belgorod, a tocar d'Ucraïna, com un cas de terrorisme. L'operació per aturar l'assalt continua en marxa. Durant la matinada, alguns drons han atacat diversos edificis sense que hi hagi constància de víctimes. El governador afirma que els aparells han estat abatuts. Ferrocarrils de la Generalitat contractarà una quarantena de persones per treballar a la línia de tren de Lleida-Manresa i prioritza trobar veïns del territori. L'elecció i la formació ja començarà aquest any, malgrat que Ferrocarrils no operarà la línia fins al 2025. Arrenca el Saló Construmat al recinte de la Gran Via, que torna després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. En aquesta edició afronta la sostenibilitat com a principal repte per encarar l'eficiència energètica. Segon i últim concert avui d'Elton John al Palau Sant Jordi de Barcelona. En el primer, ahir, el cantant britànic va repassar els grans èxits de més de 50 anys de carrera. Alguns dels fans tenien l'entrada des del 2020 perquè la gira de comiat es va posposar 2 cops per la pandèmia. I l'escriptora Eva Baltasar pot fer avui història amb el seu llibre Boulder. És la primera novel·la escrita en català que opta a guanyar el prestigiós Premi Booker Internacional, que es farà públic aquest vespre a Londres.
Catalunya Informació.
Ara els esports.
A 2 quarts de 8, Celta a Girona. A partir de la 36a jornada de Lliga, el Girona busca recuperar la plaça d'accés a la Conference League a les 10. Valladolid-Barça, la TDT de Catalunya Ràdio, però a través del canal digital exclusiu de l'app i el web. La policia espanyola ha detingut 4 persones per la col·locació el gener passat d'un ninot de Vinícius penjat en un pont sobre una autopista de Madrid. A València ja s'han identificat 3 de les persones que van proferir insults racistes a Vinícius. I el sorteig dels aparellaments de semifinals de la Final Four de la Champions d'handbol ha aparellat el Barça amb el Magdeburg. En futbol sala avui es comencen a jugar els play-offs de quarts de final de la Lliga. A 1:15, Barça-Valdepeñas.
Ja el temps, tarda amb ruixats i tempestes localment intenses a comarques interiors, a Pirineu i Prepirineu, sobretot com ahir a la meitat oest, poc probables a la línia de costa. I tarda molt suau, tret d'on descarregui.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Bon dia, què tal? 1:04. Continuem pentinant el territori en aquests programes especials dedicats a les eleccions municipals del 28 de maig. Avui ens centrarem en la Catalunya central, ens ocupem de les comarques d'Osona, el Bages, el Moianès i l'Anoia. Escoltarem, entre altres coses, els principals alcaldables de les ciutats de Vic, Manlleu, Manresa, Moià, Igualada i Calaf. Sabrem per què a Aguilar de Segarra ja han triat alcalde i regidors abans de la data de les eleccions. Veurem si canvien algunes majories d'alguns municipis que tenen una tradició política molt marcada des de fa anys. Vic afronta el repte demogràfic, no para de créixer i els serveis hauran d'anar en la mateixa direcció. Preocupa l'habitatge, la cohesió social, la seguretat, aspectes que també trobem per solucionar Manresa, juntament amb un casc antic molt deteriorat, les comunicacions per carretera o el soterrament del ferrocarril. A Igualada, els ciutadans volen saber a quin model de ciutat s'enfronten, com recuperar llocs de treball, pisos per als joves i definir, entre altres coses, el barri del Rec. Per tant, som-hi, el Catalunya al dia el fa en Quim Balaguer, l'Omar Barón, la Vanessa Carrión, la Nàtia Dell, la Montse Gené, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. I comencem a Osona. Vic, la capital, és un feu tradicional de l'antiga Convergència. El relleu d'Anna R., que no es presenta després de dos mandats, posarà a prova la capacitat de Junts per revalidar la majoria absoluta. Tenen 11 dels 21 regidors. L'aposta és Albert Castells, del mateix equip, però de perfil més tècnic. Sentim-lo i també la resta dels candidats.
Els alcaldables.
Albert Castells, Junts per Vic.
Vull ser el proper alcalde de Vic perquè m'estimo molt aquesta ciutat, la ciutat on vaig néixer, i com a enginyer m'apassiona poder liderar un nou projecte per Vic pels propers anys per afrontar els grans reptes que són la transició verda i energètica, la revolució tecnològica i digital, i fer-ho garantint que no es quedi ningú enrere per garantir la cohesió social. Garantir que la ciutat de Vic continuï sent un referent de sostenibilitat, modernitat i qualitat de vida.
Xavier Ferrer, ara Vic, pacte local.
Vull que Vic sigui una ciutat viva, equipada, cohesionada i segura. Em trobo que és una ciutat que està encallada, que li fa falta una sacsejada per donar-li un nou estímul. Som realment independents, som gent de Vic que volem treballar per Vic. Ara és el moment de donar-li la volta, de fer aquesta sacsejada a Vic, i per tant, Xavier Ferrés i Pacte Local és l'oportunitat, i ho farem des de la proximitat, des de l'escolta, des d'anar al costat de les persones. Jo vull governar per tothom.
Maria Balsac, Esquerra.
Vull ser alcaldessa per millorar la ciutat de Vic, per tenir un Vic més verd, més sostenible, amb un mercat municipal, amb un comerç de proximitat, i també em vull comprometre com a primera alcaldessa republicana de fer una ciutat per tothom, que escolti i que lideri un govern totalment de consens, plural, i que escolti a tothom i treballi per tothom.
Carla Dinarès, CUP.
Jo crec que la CUP ha de tenir molta força en aquest ajuntament per poder optar a l'alcaldia, per revertir totes les polítiques que s'han portat a terme durant els últims 40 anys de la mà de Convergència, que són polítiques que han abandonat totalment afrontar la crisi social i habitacional, i que a més han pres una deriva d'externalització d'absolutament tots els serveis públics i que s'han de recuperar per poder garantir que en aquesta ciutat s'hi pugui viure dignament.
Miquel Illa, PSC.
Contestaré amb tres perquès. Doncs perquè estimo la ciutat i m'agrada viure-hi. Perquè vull donar exemple de compromís i d'acte de servei. I un altre perquè, perquè voldria que a la seva manera tothom ho fes, que pensés més en el nosaltres que no pas en el jo.
Doncs avui saludem aquí als estudis a Barcelona. L'hem fet deixar el territori per baixar a la capital catalana, la nostra corresponsal, Nàtia Dell. Bon dia.
Bon dia, Marta Modito.
A veure, Nàtia, Vic, veurem si la resta de partits saben aprofitar el canvi de lideratge junts, o bé hi ha noves aliances, o entren al consistori noves formacions.
Exacte, Esquerra és la principal força de l'oposició i els anticapitalistes també poden tenir molt a dir. A l'extrema dreta, una cara coneguda amb sigles diferents, som identitaris, reapareix Josep Anglada, exdirigent de Plataforma per Catalunya.
Quins són els principals reptes de la ciutat?
El primer és el demogràfic. Vic superarà el mandat que ve als 50.000 habitants. És una qüestió important a tenir en compte perquè no faci trontollar el model de ciutat i per si cal o no redimensionar alguns serveis. Un altre dels grans reptes és l'accés a l'habitatge. És la capital de comarca de la Catalunya central on s'està construint més, segons l'IDESCAT, amb preus pels núvols al centre i al mateix temps amb una falta d'habitatge públic i social.
Alguna altra assignatura pendent?
Sí, mirar de corregir la segregació urbana als barris del sud de la ciutat. La nova biblioteca Pilarín Vallès, al solar de l'atemptat d'ETA, un dels grans projectes culturals de la ciutat, vol ajudar això a cosir barris i trencar marcs mentals
immigrants entre el centre i l'anomenat Vic Sud. És el municipi amb més immigrants de la comarca, un 28%, la mitjana catalana és del 16. I aquí la cohesió social i la seguretat també són reptes importants, pendents també del futur mercat municipal, en decadència i dels usos que es doni al Club Patí Vic, que ha passat a mans municipals. Vic també té entre mans el projecte de Ciutat Verda i la rehabilitació del barri de les Adoberies, un dels seus espais més emblemàtics. Doncs ara repassem quines són les principals demandes de les entitats amb què has parlat.
Mira, de l'àmbit cultural hem parlat amb una entitat amb 175 anys d'història, el Casino de Vic. La seva presidenta és Montsellats.
Que reconegui la feina i la funció que fem les entitats culturals de la ciutat, que som diverses, que som moltes, i que aquesta funció que fem doncs sigui acompanyada per l'Ajuntament. Acompanyada vol dir que tinguem recursos per fer front a les activitats que volem fer, que tinguem recursos per als nostres equipaments i que d'alguna manera la feina de l'Ajuntament sigui ajudar-nos a articular entre nosaltres, sobretot acompanyar i sobretot no posar pals a les rodes, sinó facilitar.
Les demandes econòmiques les recull una patronal que ha canviat de presidenta fa res a l'abril. Gemma Vivet, del Consell Empresarial d'Osona, parla en nom de 120 empreses, un 65% de la facturació comarcal.
Tres temes que són per nosaltres molt importants. El primer, un suport al desenvolupament de Creacció, sobretot per la seva vessant que connecta el món empresarial amb la formació professional dels joves de la nostra comarca. Segon, un suport a la Universitat de Vic per tal de fomentar el coneixement i el talent en tots els àmbits des de la Catalunya central. I tercer, suport en el desenvolupament de les noves infraestructures de mobilitat i digitalització que han de permetre que les empreses siguin més competitives. En definitiva, li demanaria que tinguin visió empresarial en clau territorial.
Del tercer sector comencem amb Mercè Generó d'Osonament, una referència en l'atenció a persones amb problemes de salut mental i addiccions.
Com a entitat, jo demanaria que sigui un govern que sàpiga treballar amb la ciutat i per la ciutat. Dic amb la ciutat perquè com a cap de capital de comarca el que necessitem és fer polítiques de comarca. Les persones de Vic o les de tota la comarca han de tenir igualtat d'oportunitats. Igualtat d'oportunitats en el treball, igualtat d'oportunitats en assistència i pensant en els recursos públics que ens venen de l'administració, ser un ajuntament capdavanter en liderar aquestes polítiques.
I per últim, una entitat que fa anys que fa una feinada amb la immigració, el Casal Claret. Joan Soler és el president.
Una demanda és l'accés a l'empadronament fàcil segons mana la llei. I en segon lloc, una qüestió primeríssima és la possibilitat d'accés a habitatge digne, que en aquests moments és pràcticament nul per als interessos dels grans bancs, tenidors, etc., en el qual s'hauria d'implicar també l'administració local, l'Ajuntament de Vic, i per tant que facin tots els possibles perquè la gent tinguem accés a habitatges dignes a preus assequibles.
Ens traslladem a Manlleu, que és el segon municipi d'Osona. Allà també hi haurà canvis a l'alcaldia. Els republicans aspiren a repetir i tornar a governar per sisè mandat consecutiu, però sense Àlex Garrido, que plega després de 8 anys. L'aposta és Eva Font, regidora de Cultura i Mitjans. Escoltem alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Eva Font, Esquerra.
Perquè penso que porto una experiència, ja porto uns anys a la política municipal, els últims com a regidora, i tinc aquestes ganes, porto energies renovades, il·lusió, i també penso perquè hi hem de ser les dones. Volem fer polítiques en perspectiva de gènere, transformadores, i per això hi hem de ser, i penso que tinc les ganes i la capacitat per fer-ho.
Arnau Rovira, Junts.
Perquè volem una ciutat més segura. Seguirem invertint en més càmeres de videovigilància i també en més policia. Volem més oportunitats laborals i socials pels manlleuencs i manlleuenques. I el tercer punt seria que volem un Manlleu amb més autoestima i amb més cultura. Un Manlleu al qual els manlleuencs es puguin sentir orgullosos i sentin també bones notícies del nostre Manlleu. I és per tot això que Junts per Catalunya Manlleu anem per feina.
Marta Moreta, PSC.
L'objectiu principal és que fa 20 anys que governen els mateixos Esquerra Republicana, i no només per això, hi ha municipis en què governen que es fa bé i per tant no hi ha d'haver cap canvis perquè tot funciona correctament, però la decadència que ha anat entrant Manlleu aquests últims anys ha sigut molt gran i, per tant, nosaltres creiem que el que convé en aquest moment moment és precisament el que hem dit en el nostre eslògat. Hi ha molts motius, sobre motius, suma't al canvi.
Leonard Sánchez, CUP.
Tenir l'alcaldia és l'oportunitat de començar un nou rumb per Manlleu. Recuperar la gestió pública de l'aigua, poder crear una àrea d'habitatge amb entitat pròpia i els recursos necessaris, defensar una convivència activa i amable, elaborar un pla de transició energètica municipal. En definitiva, per fer polítiques transformadores i d'esquerres i no només la gestió del dia a dia.
Nati, quins reptes té en aquests moments Manlleu?
Uns quants. Millora la convivència i els temes de seguretat i també la sostenibilitat i la neteja. És un dels municipis més grans on s'ha implantat el porta a porta. També preocupa la imatge que es projecta del municipi, amb menys immigració que Vic, però amb més atur. La recuperació del lideratge industrial també és un repte. Recordem el tancament, per exemple, de General Cable.
Ah, també preocupen, em deies, els alts nivells de contaminació atmosfèrica.
Sí, exacte. Ve de l'àrea metropolitana, baixa pel Congost i es concentra a la plana de Vic. La capital del Ter, però, és des de fa una dècada una de les estacions que pitjors dades registra del país per la mateixa orografia. És un dels punts més baixos de la comarca.
Osona va ser del 2013 al 2021 justament la comarca amb més creixement econòmic.
Sí, i ho va ser pel sector agroalimentari. De fet, el principal repte és justament la transformació d'aquest model socioeconòmic, molt dependent de la indústria càrnia. Representa un terç del PIB comarcal i del mercat laboral, segons l'Observatori Econòmic de Creació, però amb feines, atenció, majoritària poc qualificades. També és una de les zones d'Europa amb més concentració d'amoníac per les granges de porc i l'ús de purins a l'agricultura, amb la contaminació de fonts i aquífers. Es fan coses, sí, per millorar la gestió de les dejeccions, per convertir el problema, podríem dir, en oportunitat, però queda molt camí per recórrer.
Encara sí. Escolta'm, la mobilitat també és un repte important aquí.
Sí, efectivament, perquè, de fet, ho condiciona tot. No hi ha una bona xarxa de transport públic, aquí hi ha l'eterna demanda, no?, del desdoblament de l'R3, n'hem parlat molts cops, i això explica que sigui la marca que més utilitza el cotxe. També hi ha reptes, reptes sí, com ara la diversitat,
correcte,
la convivència, tenir una comarca socialment més justa. Hi ha, per exemple, un índex de pobresa infantil preocupant per sobre del 30% a determinats barris de Vic i Manlleu, i aquest és un dels factors que influencia també en l'abandonament escolar, amb dades per sobre la mitjana catalana.
Escolta'm, i sobre la transició energètica?
Aquí la comarca, que és la que té més comunitats energètiques, creades o en vies de crear-se, per tant, va pel bon camí, amb projectes com el NEO, però queda també feina.
I clar, alguna cosa haurem de dir del Lluçanès.
Sí, efectivament, que amb la creació d'aquesta nova comarca, Osona perd 8 municipis. Això són 5.500 habitants, un 3% de la població. Així que de reptes també en té uns quants el Lluçanès.
Parlem ara de les demandes que t'han fet, mirem una mica més enllà, a nivell comarcal. Per aquí comencem?
Sí, mira, si et sembla, pel grup de defensa del Ter, una associació ecologista que porta més de 30 anys denunciant la contaminació per purins. Ginés Tameri és la presidenta.
Demanem valentia per canviar el model agroalimentari que hi ha a la comarca. Actualment, Osona és com una fàbrica de carn barata de porc i el que volem és que això canviï. I creiem que això està en mans de les administracions locals, que moltes vegades s'escuden rere dir que no tenen aquestes competències. Nosaltres creiem que és aquí el territori on els canvis comencen. I fa molt temps que ho estem demanant i és el moment de fer-ho. A més, creiem que s'ha de recuperar l'aigua pròpia dels municipis, que és l'aigua contaminada amb purins que està als aqüífers.
Escoltem una altra entitat, si us sembla, de pes, perquè no ens fotin el tren, un col·lectiu ciutadà que treballa fa temps per aconseguir millores i evitar retrocessos a l'R3. Marc Generes és el portaveu.
Ara que hi ha un consens a favor de l'R3 i que ha començat el desdoblament de via, és el moment de redoblar la pressió política des del territori. No podem donar res per guanyar, tot el contrari. Cal optimitzar les obres, minimitzar les afectacions en el servei amb els talls de servei que hi hauran a venir. I els ajuntaments aquí poden ser agents realment actius, dinamitzant les estacions i els seus entorns i també lluitant perquè l'R3 sigui un eix vertebrador nord-sud de la mobilitat de la comarca i amb una cadència cada 30 minuts a totes les estacions fins a Torelló.
I acabem amb Xevi Crosas, de la recuperada plataforma per una plana viva, que demanen repensar la planificació urbanística.
Els futurs alcaldes dels municipis de la plana de Vic els demanem si seran capaços de coordinar-se i sumar esforços per un pla conjunt a la plana, que posi límits als creixements urbanístics, o seguirem cada ajuntament fent la guerra pel seu compte i trinxarem tot el territori al més pur estil Vallès.
Al darrere, una trentena d'entitats ecologistes, sindicals i veïnals.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
És un quart i cinc minuts de dues. Canviem de comarca, anem a la capital del Bages, a Manresa. Esquerra Republicana busca desfer l'empat tècnic amb Junts i consolidar Marc Aloy com a alcalde. El 2019 els republicans es van imposar Junts per només 10 vots de diferència i es van repartir l'alcaldia. Amb la trencadissa a l'espai postconvergent, Junts i Impulsem s'hauran de repartir l'herència de l'exalcalde Valentí Junyent, que s'ha retirat després de 9 anys en concret, sense mullar-se ni per una candidatura ni per l'altra.
Els alcaldables.
Marc Aloy, Esquerra.
Repel·lidar l'alcaldia, ens vam comprometre a transformar la ciutat, hem tirat endavant projectes que feia molts anys que estaven encallats, hem anat a buscar molt finançament, tenim més de 200 milions d'euros per projectes que ja estem treballant. Això en una pandèmia, només 3 anys, i per tant volem seguir liderant la ciutat.
Ramon Bacardit, Junts per Manresa.
Em presento d'alcalde perquè aquesta ciutat no està anant bé, perquè la gent està marxant de Manresa i volem que torni a viure a Manresa, perquè som l'única alternativa a un model de ciutat que és el d'Esquerra Republicana i que sabem que no ha funcionat bé. Nosaltres farem el clic a la ciutat.
Joan Vila, Impulsem Manresa.
Recollir totes les queixes que hi ha a nivell de municipal i nosaltres el que som és una candidatura municipalista 100% i que l'única cosa que vetllem és d'intentar posar Manresa a la capital. Els que treballarem perquè Manresa vagi endavant sense que ningú ens encurseti cap partit ni ningú. Som lliures en aquest sentit.
Anjo Valentí, PSC.
A Manresa, després d'una dècada governant els mateixos, li cal un canvi útil per recuperar prosperitat, crear més ocupació i resoldre els problemes també del dia a dia de molts manresans i manresanes, que és el tema de mobilitat i molt concentrat en el tema de l'espai públic. Per això volem recuperar el municipalisme manresà.
Roser Alegre, Fem Manresa.
Tornem a ser l'única força d'esquerres i transformadora amb capacitat de fer canvis a l'Ajuntament des de dins. Volem continuar portant la veu del carrer a les institucions, fent costat als barris i fent que les necessitats de les manresanes siguin una prioritat per fer de Manresa una ciutat per viure-hi i no sobreviure-hi.
Andrés Rojo, Ciutadans.
Me presento a la alcaldía de Manresa porque quiero cambiar el modelo económico, que no siempre la presión fiscal recaiga en los mismos. Quiero hacer políticas ambiciosas dirigidas a nuestros mayores y quiero una educación que esté a la vanguardia de los estándares de Europa.
Nati, aquí a Manresa, quins són els reptes de la ciutat?
Mira, des de la mobilitat i la millora de les infraestructures, els problemes d'habitatge, la seguretat, la cohesió social en una ciutat molt envellida i la degradació del casc antic. Tot això, a més de grans projectes a futur com la Fàbrica Nova, que es vol convertir en un pol d'activitat tecnològica i de recerca, i també l'Anònima, el centre històric, on els republicans hi volen fer un espai de creació cultural i promoció econòmica.
Un dels problemes endèmics és el de les comunicacions.
Exacte, amb una C-55 col·lapsada i amb una alta sinistralitat que no hi ha manera que es dobli fins a Barcelona, s'ha aconseguit de Sant Vicenç a Manresa. L'alternativa, la C-16, una de les vies històricament més cares. Un altre dels projectes importants, el soterrament dels ferrocarrils, que deixarà nous espais verds al centre i vol servir per cosir la ciutat, per unir barris separats durant anys per la via. Una oportunitat, diuen, per transformar la ciutat sense renunciar a la idea de tenir un metro comarcal. La inseguretat o la percepció d'inseguretat al centre històric també és un dels temes calents, Marta. Per això s'han posat més càmeres de vigilància i més policies i s'han aplicat programes socials per lluitar contra la delinqüència. Manresa serà la primera ciutat del país a tenir una comissaria de proximitat dels Mossos. Les obres han de començar aquest estiu.
Donem ara la veu a les entitats d'aquí de Manresa.
Comencem per les demandes econòmiques. Les fa la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós. Amb un segle de vida, la institució representa 300 empreses.
Els responsables municipals els hi demanem, sobretot, que lluitin per les infraestructures. Hem de treure talent i l'hem de retenir. És important per tornar a ser un pol comercial i un pol industrial de la Catalunya central. I això ens fa ser capital i fa que siguem brillants amb la nostra capitalitat. Per tant, demanaríem que no cessessin en les nostres demandes, que anéssim tots junts i que arribessin a grans consensos amb el teixit socioeconòmic i també amb el teixit polític. Hem de demanar que Manresa tingui les infraestructures que es mereix. I això ens beneficiaria per això, per tornar a ser capital comercial i tornar a ser un pol industrial, que els nostres polígons estiguin a primera línia i que les empreses puguin créixer les que hi són i que en puguem atreure de noves.
I aquesta és la reivindicació que fa la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages, tenint en compte que Manresa és, recordem, la ciutat de l'estat amb més blocs ocupats. Marc Balinha fa de portaveu.
El que li demanem al futur alcalde o alcaldessa de Manresa és que es posi les piles i que es prengui en sèrio el problema que tenim aquí en matèria d'habitatge a la ciutat i que posi la vida de les persones per davant de la propietat privada. El que li exigim és que expropi els pisos que estan a mans de fons voltors i especuladors i que passin a ser d'un parc d'habitatge públic. També volem que faci polítiques que vagin en la línia de derogació de la llei d'estrangeria, que fa que molta gent sense papers tingui dificultats enormes per poder accedir a un habitatge digne, i sobretot la fi dels desnonaments sense alternativa habitacional i que com a mínim si se'n produís algun d'aquests tinguessin la decència de donar la cara i de dir que han fallat com a alcalde i que com a ciutat, ja que és l'administració la responsable de garantir l'habitatge digne de les persones que hi viuen.
I acabem donant veu a la cultura a Joan Morros i la plataforma Amics del Conservatori de Manresa.
Mira, el desembre del 2018 es va aprovar, l'Ajuntament de Manresa va aprovar una proposta pel que vam presentar la nostra plataforma, de convertir el conservatori en un centre de les arts escèniques, on inclogués, a part del teatre, que ja té 145 anys de vida, les aules de teatre, de dansa, de circ i també un hotel d'entitats. Malauradament, amb la pandèmia, això va quedar estroncat i ara demanem, doncs, el nou alcalde què pensa fer, si pensa continuar endavant amb aquest projecte de convertir el conservatori en un centre de les arts escèniques.
A Catalunya hi ha un centenar de municipis petits que ja saben qui serà el seu alcalde perquè només es presenta una sola candidatura. I aquest és un dels casos que hem triat, el cas d'Aguilar de Segarra, un poble de 287 habitants del Bages, però aquí a més, Nati, s'hi afegeix una altra curiositat, oi?
Doncs sí, el poble s'ha autoorganitzat i en una decisió sense precedents i desmarcant-se dels partits ja han triat alcalde i regidors. De fet, d'això ja en fa uns quants dies. Al cap de setmana del 25 i 26 de febrer van organitzar unes primàries, una votació popular al local social del poble amb llistes obertes. S'hi van presentar 10 candidats per a 7 places i va sortir Ricard Tomàs com a alcalde.
Els alcaldables.
Ricard Tomàs, Units per Aguilar.
M'he presentat a les eleccions municipals a Aguilar de Segarra fonamentalment per un sentiment d'agraïment a un poble que en els 42 anys que hi portem vinculats hem rebut tota mena de facilitats. Això és degut sobretot al bon ambient de veïnatge que existeix en el poble i particularment a un sentit d'acollida molt pronunciat. Un altre aspecte interessant ha sigut la forma amb la qual s'ha produït el procés de selecció que ha permès que el conjunt de veïns hagi sigut qui ha configurat la llista que serà el proper equip de govern en l'Ajuntament.
Aguilar de Segarra defugen, per tant, dels partits perquè creuen que només generen tensions innecessàries. Així ho veuen els veïns.
Pensem que a l'Ajuntament no es poden perdre energies en baralles entre partits. Per això vam creure convenient crear una llista al marge dels partits, a la que es pogués presentar tothom que tingués temps i ganes de treballar pel seu poble.
L'únic que em sap greu d'aquesta llista és que no hi hagi cap dona. I em sembla que també és un reflex de la societat i de les càrregues que tenim les dones i més a pagès.
Abans ja el que entrava de les llistes ja era una persona molt propera, però ara encara és més propera i, hòstia, està molt bé que puguem votar el nostre veí.
La política que portem és una política que dius, el que necessitem és que es facin millores pel poble, que a vegades no es poden fer bé per tothom, però dius, intentar fer el millor pel poble, i crec que aquí els partits no ens aporten massa cosa.
Perquè en el fons el que importa dins del poble no són els partits, sinó que la convivència entre entre tots nosaltres, no? I per això aquesta llista única amb persones voluntàries que prèviament les vam votar i les vam triar entre tots és realment una oportunitat.
Per tant, Aguilar, l'única papereta que hi haurà el 28 de maig serà la candidatura de Consens Units per Aguilar, però la festa de la democràcia, podríem dir a la seva manera, ja fa un mes que la van celebrar ells.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
A punt de sentir els senyals horaris que indiquen que són 2:15. Ens traslladem al Moianès, a Moià. El republicà Dionís Guiteres aspira a consolidar el quart mandat, aquest cop sense el control financer de l'Estat i amb els comptes del tot sanejats. A més de 6.000 habitants, fa uns anys Moià va arribar a ser un dels municipis més endeutats de tot l'Estat. A la cursa electoral destaca la impugnació de la llista de Capgirem Moià per no arribar al 40% d'homes que estipula la llei electoral.
Els alcaldables.
Dionís Guiteres, ara Moià, Esquerra.
Vull continuar sent alcalde de Moià perquè després de 12 anys on hem tingut que treballar d'una manera incansable per poder solucionar el deute que vam heretar del 395%, ara, a dia d'avui, que ja ho tenim solucionat i podem tenir les bases per crear aquell Moià que sempre hem desitjat. La planta de biogàs per poder tenir energia pública, la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil per poder tenir habitatge per a joves i la gent gran i poder acabar amb tots els problemes urbanístics que tenim en el municipi perquè la indústria i la gent de Moià pugui tenir futur.
Maria Tarté, Junts per Moià.
És la segona vegada que em presento com a alcaldable Moià i ho faig acompanyada d'un equip de persones amb molta força, amb molta il·lusió i preparats per governar Moià. Perquè volem un poble viu, un poble actiu i un poble centrat en la persona. No volem un poble dormitori i per això hem preparat un projecte per reactivar Moià i perquè tothom s'hi senti representat i ben acollit.
Lakshmi Rosset, Capgirem Moià CUP.
Entomarem aquestes eleccions municipals per intentar ajudar al màxim que des del carrer tinguin totes les facilitats per poder fer lluita i per poder construir aquest món millor i aquest municipi millor, i també perquè considerem que som l'única opció realment antifeixista que pot garantir que davant d'aquest auge de l'extrema dreta i també de l'extrema dreta dins de les institucions, doncs es faci un front real perquè no se'ns arrabassin tots els drets que tant han costat d'aconseguir i que ara mateix s'estan posant en
perill. Susana Tàpia, PSC.
Vull ser alcaldessa de Moià, primer perquè he sigut regidora i m'ha agradat molt ajudar a les persones i veure què és el que es fa des de l'Ajuntament. Llavors, ara que ja en sé, vull continuar treballant per tothom, per millorar el poble i per ajudar a tothom que necessiti ajuda, perquè lo important, sobretot, són les persones.
Nati, el gran repte de Moià és doncs passar pàgina d'aquesta etapa tan fosca i, per tant, la llista de coses pendents deu ser llarga, oi?
Efectivament, per això diuen que aquesta ha de ser la legislatura per endreçar el municipi i posar-lo al dia. Volen tirar endavant projectes com ara la construcció d'una planta de biogàs per distribuir energia elèctrica i calor als equipaments municipals que ha d'estar en funcionament a finals del 2025. Veurem si el pàrquing del CAP, símbol de la cultura del pelotazo, ajuda o no a revitalitzar els comerços del centre que es queixaven de falta d'aparcament.
Més temes.
Avui ja s'ha de fer una de les 9 comissaries de proximitat dels Mossos. És l'única comarca on encara no donen servei 24 hores, però és imminent. També està pendent la rehabilitació, per exemple, de l'antiga fàbrica de Cal Comadran per tenir espais i equipaments públics.
Doncs escoltem les demandes de les entitats i associacions.
Comencem per la principal entitat del poble, el Club Esportiu Moià, una entitat centenària amb 852 socis. El president és el Paco Moral.
Que sortís ja la licitació del bar del Pavelló, que fa ja 3 anys que està tancat. Demanar ajudes i més subvencions a les famílies necessitades que volen practicar futbol. El manteniment de la gespa del camp de futbol. El canvi de la gespa que fa ja 17 anys que es va muntar. L'ampliació dels vestuaris, perquè ens trobem que tenim l'any que ve 19 equips, una construcció d'un camp de futbol annex al camp de futbol actual, il·luminar la zona d'aparcament, personal de manteniment i control i a la llarga cobrir la piscina.
També hem donat veu a Neus Portí, de Moianès Cultura. Demana que s'acabi de rehabilitar una antiga fàbrica tèxtil per disposar de 3.000 metres quadrats.
Que es tirés endavant amb agilitat la construcció del nou centre cultural Les Faixes, que creiem que hauria de ser un espai central i vertebrador de tota la cultura a la comarca del Moianès i que hauria de treballar enxarxat amb totes les iniciatives que es fan als altres pobles i també amb les entitats com el Cercle Artístic, Festival Exabrupto, Joventuts Musicals, Acobert, Espai Musical, etc. Entenem que hauria de ser un espai pluridisciplinar posat al dia al segle XXI.
I acabem amb Llorenç Fort, de Moianès Sostenible, una cooperativa que treballa per la transició energètica.
Els futurs alcaldes del Moianès demanem teixir aliances amb les administracions per aconseguir autosuficiència energètica, desenvolupament local i posar la transició en mans de les persones. Demanem proximitat. Demanem concretament estudis de viabilitat i capacitat de sobre les teulades i altres espais per poder instal·lar sistemes de generació energètica fotovoltaica principalment.
Nàtia Dell, bona feina. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Adéu, bon dia.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Dos quarts i pràcticament sis minuts de dues, canviem de comarca, tancarem a l'Anoia. La capital, Igualada, viurà una de les grans batalles electorals entre dos veterans de la política que s'enfronten per primera vegada. D'una banda, l'actual alcalde, Marc Castells, que fa 12 anys que ho és, i de l'altra, la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta i exconsellera de Salut, Alba Vergés. Aquests són, per tant, alguns caps de llista.
Els alcaldables.
Marc Castells, Junts per Igualada.
Hem sentat les bases pels reptes de futur a la nostra ciutat, fent-la més amable, més segura, més accessible i, sobretot, més verda. Som també una ciutat universitària, amb la meitat d'aturats de fa 10 anys i amb la meitat del deute que vàrem heretar. Volem seguir liderant les ciutats mitjanes del país per continuar sent una capital comercial, industrial, de serveis i, sobretot, líders en qualitat de vida. Màxima experiència i màxima il·lusió.
Alba Vergés, Esquerra.
Igualada necessita un canvi. Després de 12 anys d'inacció, de no haver afrontat els reptes més importants que té la ciutat, som aquí amb aquest canvi útil, útil per la gent. Volem canvi en polítiques d'habitatge. Volem gestionar habitatge, volem posar-lo a disposició de la gent jove i de les famílies que ho necessiten. Volem canvi en mobilitat, volem planificació urbanística, planificar el futur i donar oportunitats de feina, de treball, d'estudi, de formació a tothom que visqui a Igualada.
Jordi Quadres, Igualada som-hi.
Em presento les eleccions per fer realitat el nou impuls que nosaltres proposem per Igualada. Hi ha molts reptes pendents d'aconseguir, nosaltres els proposem aconseguir amb un projecte per portar Igualada a l'any 2030, per fer-la avançar amb accions a 4 i 8 anys vista. Sempre diem que aquestes eleccions van d'escollir entre dos models de ciutat, entre nou o vell, entre futur o passat i entre inèrcia o impuls. I després de 12 anys amb el mateix govern, nosaltres som el nou impuls per Igualada.
Pau Ortínez, Poble Actiu.
Des de Poble Actiu ens presentem a les eleccions per garantir el dret a l'habitatge, per afrontar l'emergència climàtica, per tenir uns serveis públics de qualitat, sanitat, educació i transport públic, i per planificar urbanísticament la ciutat, per decidir quina Igualada volem els propers 20 anys. Des de Poble Actiu ens presentem per fer possible les ganes de canvi que tenim a Igualada.
Rafa Moya, En Comú Podem.
Em presento a les eleccions com a candidat d'Igualada en Comú Podem, amb l'objectiu de recuperar l'espai de l'esquerra transformadora que avui en dia no existeix a Igualada. El nostre objectiu és centrar l'Ajuntament i ser decisius per a poder construir el nostre model de ciutat. Una Igualada per a les persones amb habitatge social digne, amb una educació i sanitat pública, verda, democràtica i feminista, i pionera de l'economia social i sostenible.
Carme Manchón, Valens.
Des de Valens i Igualada em presento aquestes eleccions per entrar a la Casa Gran i defensar els nostres tres pilars, que són seguretat, treball i llibertat. Volem apropar l'Ajuntament als ciutadans. Volem obrir la ciutat d'Igualada per damunt de les supremacies, els complexes i els sectarismes. Volem una Igualada moderna del segle XXI. Volem una Igualada de tots i per tots, sense exclusions. Volem una Igualada valenta.
Saludem a aquesta hora la nostra corresponsal, a la noia, que és la Montse Gené. Bon dia, Montse.
Hola, Marta, bon dia.
A veure, comencem pels reptes. Quins reptes té Igualada? Sembla que hi ha consens, diríem, en el primer gran repte.
Sí, tothom coincideix que la falta d'habitatge assequible, sobretot pels joves, n'és un d'important i es parla de moltes fórmules diferents i també de posar al mercat els 1.345 pisos que hi ha buits, que és el 12% del total d'habitatges que hi ha a Igualada. També cal definir el futur del barri del Rec, que actualment està destinat a usos industrials, les adoberies, ja ho coneixeu, però que des de diverses formacions es parla de donar-li vida residencial i comercial.
També està per definir, per tant, el model de ciutat.
Sí, hi ha un debat molt viu i fins i tot diria que agra entre diverses entitats ambientalistes i el govern Castells sobre si cal promoure l'aparcament de cotxes amb la creació d'aparcaments gratuïts, com ja s'està fent, per facilitar l'accés a les botigues o bé promoure l'ús de la bicicleta.
Ja ho hem vist, Montse, Igualada té un passat industrial, però la pregunta és, i el present?
Bé, un dels problemes és que els joves surten a buscar feina fora. Hi ha indústria, però se n'ha perdut molta i un dels reptes és com atraure noves inversions a les noves zones industrials que han quedat aprovades en el pla director de la Conca d'Òdena i que aviat es començaran a desenvolupar.
I potser una de les vies és per retenir aquest talent és consolidar la ciutat universitària.
Això diuen, sí, amb un nou campus de salut de la Universitat de Lleida, el Passeig Verdaguer, que acollirà 500 estudiants d'infermeria i fisioteràpia, a més dels graus que ja hi ha al campus del Pla de la Massa i a la Teneria.
Finalment sembla que s'acabarà el perill que comportava que el tren tingui un pas a nivell al costat d'una zona escolar. Això com ho solucionaran?
Sí, que comporta. Hi ha ara licitat el soterrament de l'estació i la via per 31 milions d'euros. Quedarà, per tant, a la superfície un gran espai que podria ser una nova zona verda, queda per definir. I ara que dius del tren, la durada del viatge entre Igualada i Barcelona, 60 quilòmetres, més o menys, continua sent d'una hora i mitja, un temps que fa que la majoria opti per l'autobús, el Montbus, que cíclicament provoca queixes d'usuaris que han d'anar drets o que no hi poden pujar. No voldria deixar-me el tema important de la seguretat present sobretot des de la brutal agressió sexual a una noia de 16 anys al polígon ara fa un any i mig.
Montse, has parlat amb algunes entitats d'Igualada per saber què demanen al nou alcalde.
Sí, en primer lloc amb l'Ateneu Igualadí, entitat central pel que fa a la cultura. La Mireia Claret és la
presidenta. El que li demanem al nou alcalde és que faci de la cultura un punt fort de la ciutat. Ens agradaria que es tornés a crear una taula o un espai on totes les entitats culturals hi poguessin formar part i col·laborar de manera activa amb l'Ajuntament per elaborar l'activitat cultural de la ciutat. Ens agradaria que hi hagués un impuls per tornar a posar sobre la taula el Pla d'Acció Cultural per parlar de com veiem la cultura avui i projectar-la demà. I possiblement això ens portaria a revisar també el Pla d'Equipaments.
I amb una altra entitat important a Igualada, aquesta de l'àmbit esportiu, és l'Igualada Hockey Club. El seu president és Manel Burón.
Jo demanaria al nou alcalde o alcaldessa que surti de les properes eleccions del 28 de maig implicació com a ciutat amb el teixit esportiu, que no n'hi ha excessivament prou i que possiblement també des de l'administració no s'acaba de recolzar prou tota la feina que fan els clubs si comparem les subvencions públiques que es donen amb altres municipis de semblant nombre d'habitants. A Igualada ha d'escrear talent, també esportiu, però després no es tenen els recursos per mantenir aquest talent i aquest talent després possiblement triomfa en altres clubs.
I acabarem al nord de la comarca de l'Anoia, a Calaf, on hi ha una realitat singular i on cada vegada sona més amb força la reivindicació d'una comarca pròpia, la comarca de l'Alta Segarra. Escoltem els tres candidats que es presenten als comicis.
Els alcaldables.
Montse Masas, Junts per Calaf.
Em presento a l'alcaldia de Calaf perquè vull treballar amb il·lusió pel meu poble, per fer que Calaf sigui cada dia un poble millor. Vull treballar per un futur pròsper per als nostres fills i filles i que totes les generacions siguin escoltades i tingudes en compte. Que totes les persones que vivim a Calaf ens puguem sentir orgulloses del nostre poble.
Joan Caballol, Junts per Catalunya.
Calaf està patint un marcat declivi econòmic, social i polític. Creiem que cal revertir aquesta tendència amb noves idees i amb empenta renovada. Creiem que cal desenvolupar el sòl industrial per poder captar noves empreses. Pel que fa a la part social, creiem que cal fer un esforç per millorar i ampliar els serveis dels que ja disposem a la vila, però sense oblidar que han de ser sostenibles. També cal incidir més en la integració dels nous calafins i calafines, explicant els seus drets i també els seus deures. Finalment, cal recuperar l'entesa entre les diferents opcions polítiques de Calaf i també amb els municipis veïns. Creiem que la possibilitat del reconeixement de la comarca de l'Alta Segarra podria esdevenir un punt d'inflexió que ens ajudés a fer-ho possible.
Josep Casulleres, PSC.
Volem deixar enrere els debats inútils. Ara apostem fort per la independència energètica de Calaf. Enmig de la crisi energètica, famílies, comerços i indústries de Calaf deixarem de pagar milers i milers d'euros per les enormes factures d'electricitat que suportem. Cal canviar el model energètic. Si no ho fem ara per salvar el planeta i la nostra butxaca, quan ho farem? Fem possible el canvi i sumem per Calaf.
Montse, parlem del principal problema de Calaf, que ja està, diguéssim, en vies de solució, eh?
Sí, sí, importantíssim. Finalment, aquest any s'ha pogut solucionar el gran problema que tenien, que era l'aigua de l'aixeta, que sortia altíssima de nitrats perquè els pous i rierols estaven contaminats i, per tant, no era potable. Amb l'arribada de l'aigua de l'embassament de la Llosa del Cavall i la planta desnitrificadora, ara s'ha solucionat.
Doncs amb això arreglat, quins són els reptes que té encara al davant Calaf?
Hi ha un gran tema, que és la construcció d'una residència per la gent gran, perquè, encara que sembli estrany, no n'hi ha cap. Tothom està d'acord que n'hi ha d'haver, el quan i el com ja té matisos diferents.
Una cosa semblant passa amb la biblioteca.
Doncs sí, no n'hi ha de biblioteca i es construirà properament. Aquí també hi ha diferències sobre les dimensions que ha de tenir.
I hi ha molta incidència amb la reactivació del comerç local.
Sí, es fan moltes campanyes per fer que es compri al poble, facilitant fins i tot les compres en línia i portar-les a les cases, i que el mercat de Calaf segueixi sent l'eix central.
També hi ha un tema energètic.
Sí, hi ha intents de fer comunitats energètiques i un dels partits ho porta com a eix central de tot el programa, que Calaf sigui autosuficient i deixi de pagar milions d'euros a les companyies elèctriques.
I com passen altres indrets, pel que fa a la inseguretat, Montse?
Bàsicament és un poble tranquil, però hi ha algun episodi d'inseguretat i per no haver d'anar a Igualada cada vegada per posar una denúncia, s'obrirà una oficina dels Mossos.
I tanquem escoltant les entitats de Calaf.
Sí, mira, així a l'engròs n'hi ha dues, el Casal i el Casino, i de cada una en pengen d'altres, moltes d'altres. Hem parlat amb les dues. Jordi Mas, president del Casino, demana això al pròxim alcalde o alcaldessa.
Ens agradaria poder treballar colze a colze amb l'Ajuntament de Calaf i les altres associacions per enriquir la vida cultural de Calaf i la seva comarca. Ens agradaria que Calaf continués amb un procés de participació ciutadana que va començar i que no sabem per què exactament s'ha encallat a l'última hora, potser degut a la pandèmia. I reivindicar i ajudar i posar-nos a disposició de les institucions per poder treballar perquè l'Alta Segarra esdevingui en un futur una comarca pròpia.
I Jordi Pujol, president del Casal, pensa que el pròxim alcalde podrà implementar millores com aquestes.
Simplement el que demanem al nou futur ajuntament del nostre poble són bàsicament dues coses. Un suport econòmic just, ja que en el nostre poble som les entitats culturals i les associacions les que liderem tota aquesta programació cultural, excepte alguns actes de la Festa Major. I la segona que demanem és una escolta, diàleg, un seguiment i una coordinació conjunta de les activitats per part de la Regidoria de Cultura, cosa que encara que sembli bàsica, a vegades no tenim.
Montse Gené, moltes gràcies, bon dia.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau. Per cert, el debat dels candidats a l'alcaldia de Tarragona, avui a partir de les 3 de la tarda, en desconnexió territorial a la tarda de Catalunya Ràdio i pel canal exclusiu d'internet, moderat per Marina Romero. I a la nit, el debat dels candidats de Barcelona per TV3 i Catalunya Ràdio, moderats per Laura Rossell i Ariadna Oltra.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
11 minuts i arribarem a les 2. Temps per repassar altres qüestions destacades de l'actualitat del dia. Per exemple, aquesta, cada dia es denuncien a Catalunya 11 agressions sexuals. En la majoria dels casos, 3 de cada 5, l'agressor és una persona pròxima a la víctima. Són dades dels Mossos dels 4 primers mesos de l'any, que representen un 20% més de denúncies que no pas l'any passat. D'aquestes denúncies, un 14% es donen en entorns d'oci nocturn. Miquel Jarque, Barcelona, bon dia, explica'ns-ho.
Hola, molt bon dia, Marta. Sí, acabem de sortir de la roda de premsa de la Comissaria Central dels Mossos a Barcelona, que ens han explicat que amb un nou sistema d'anàlisi de dades delinqüencials els hi han revelat que les xifres, que la major part de les violències sexuals provenen de l'entorn més íntim de la víctima. Ho subratlla el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal.
Aquella persona que fa una agressió sexual que nosaltres definim com a coneguda és una persona del nostre voltant que és fàcilment identificable. És a dir, evidentment, algú de la nostra parella, algun dels nostres familiars, amics, un amic d'un amic... Aquest entorn conegut fa el 60% de les agressions sexuals. Atenció, la majoria d'agressions sexuals venen del nostre entorn conegut.
La portaveu del cos, Montserrat Escudé, cap de l'àrea tècnica de proximitat, revela que de gener a abril només un 14% de les agressions, la majoria tocaments, es van fer en entorns d'oci nocturn. Cau, per tant, un mite. A més, subratlla que només un 1% està relacionat amb la submissió química a bars i discoteques.
La incidència, però, d'aquests casos de violència sexual en els contextos d'oci és d'un 14% del total de fets, i això demostra, per altra banda, que la posada en marxa d'accions preventives específiques en aquests contextos ha impactat de manera favorable en la millora dels entorns.
Tot això, Marta, amb xifres d'infradenúncia altíssimes, que el cos xifra entre el 70 i el 90%.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Jesuïtes de Catalunya defensa la seva actuació en el cas de l'exprofessor de religió Francesc Peris. Ho fa després de fer-se pública una carta signada per més de 200 alumnes que reclamen transparència a la institució sobre el cas. El sacerdot acumula fins a 10 possibles casos d'abusos sexuals comesos als jesuïtes de CASP a Barcelona i a Bolívia als anys 80, Sara Canyete.
Sí, el sacerdot va estar vinculat a l'escola entre la dècada dels 70 i l'any 2005, quan l'institució el va apartar d'activitats amb menors per una conducta inapropiada amb una alumna. Des dels jesuïtes de Catalunya es comprometen a revisar el cas i han obert una nova investigació, però subratllen que quan el van apartar l'any 2005 ja li van imposar unes mesures restrictives. Enric Puiggròs és el delegat dels jesuïtes a Catalunya i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Supervisió psicològica, acompanyament també de la supervisió d'alguns acompanyaments i evidentment la prohibició de qualsevol activitat amb menors i una certa restricció de moviments.
En 25 anys han tancat el 90% de les granges de vaques de Catalunya. Els pagesos no els surten els números. Hi ha explotacions que han començat a reduir el nombre d'animals. Aquest migdia el sector ha fet una nova acció de protesta. Banyoles, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Ha estat una concentració davant d'un hipermercat Esclat Bon Preu, a qui des d'Unió de Pagesos acusen de pactar preus de la marca blanca de llet amb Mercadona i Lidl. Han buidat ampolles i brics de llet al terra, però plenes d'un líquid vermell, per simular la sang de les vaques que estan sacrificant.
Quan compreu llet d'aquesta, doncs esteu comprant la sang dels nostres ramaders, la sang de les vaques que han hagut de matar alguns per sobreviure, que s'han vist obligats a sacrificar per poder pagar les factures cada mes.
Des del sector expliquen que la solució és quedar-se només amb les vaques més rendibles i vendre per carn la resta d'animals. El cens de vaques lleteres a Catalunya ha baixat un 1,6% des de principis d'any. Albert Noguer i Francesc Solà són dos ramaders d'Osona.
Si el preu no s'arregla ja amb la falta de farratges i la sequera, que la tendència serà aquesta i que en un futur hi haurà cada cop menys vaques. Sobrevivim una mica com podem, eliminant els animals menys productius. No hi ha altre.
Jo podria tret un 5% d'animals només. És dur, és dur. Evidentment, si la tardor és dolenta i l'estiu que ve, la primavera que ve, torna a ser dolenta, llavors s'ha acabat les vaques, s'ha acabat els pagesos, s'ha acabat tot.
Avui hi ha 380 granges de vaques a tot Catalunya.
I l'edició més multitudinària de l'Aplec del Cargol de Lleida començarà el 2 de juny amb limitacions en el consum d'aigua i amb més dificultats per trobar caragols per la falta de pluges. Estela Bussoms.
Hola, bon dia. Aquest any, gràcies a l'ampliació del recinte, totes les xifres són rècord. 115 colles, nou més que l'any passat, amb 14.500 penyistes. Segons els organitzadors, les 14 tones de caragols que s'han de consumir estan garantides, però han hagut de fer mans i mànigues per trobar-los. Ferran Pèrdrix és el president de la Federació de Colles.
El caragol autòcton n'hi ha menys, perquè no ha plogut, llavors no s'ha pogut trobar caragol de per aquí. El caragol de granja, quan no hi ha caragol autòcton silvestre que es puguin a buscar, doncs puja de preu, amb el qual ens hem trobat que hem tingut que anar a buscar caragol més a fora que altres anys, en quantitat, i el preu, evidentment, ha pujat per la falta d'oferta.
D'altra banda, també s'ha demanat a les colles que facin un ús racional de l'aigua, tenint en compte el context de sequera. No hi haurà inflables infantils amb aigua ni piscines a les penyes. L'aplec aquest any s'ha endarrerit una setmana per no coincidir amb les eleccions. Es farà del 2 al 4 de juny i ja té 5 colles més en llista d'espera. Des del dilluns 29 es faran actes de la Setmana Cultural, que inclou la concessió de premis. Allí Mac serà per a la Volta a Catalunya, que la castiga per haver exclòs del recorregut les comarques de Lleida. Lo Caragolasso, l'espectacle que dona el tret de sortir de l'aplec, tindrà com a convidat el futbolista de Linyola, Bojan Kerkić.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les dues. Temps ara pels esports. Avui comença la 36a jornada de Lliga a Primera. El Barça juga a Valladolid amb la feina feta i amb el títol al sac. Oriol Moné, bon dia.
Bon dia. Els de Xavi juguen a les 10 al camp del Valladolid i recuperen Gavi després d'un partit sancionat, però perden Koundé per fatiga muscular. A més, Pedri i Araujo estan lesionats. L'entrenador Xavi no vol cap altra derrota, per més que l'equip ja hagi guanyat el títol.
Demà nosaltres volem guanyar. No quedi dubte de que nosaltres anem a guanyar, a fer un bon partit, a acabar amb bones sensacions i traurem el millor equip possible, o el que entenem que és el millor equip possible, per fer un gran partit a Valladolid i guanyar els 3 punts. Que no quedi cap dubte per ningú, no?
Un Xavi que parlava d'alguns dels noms que sonen com a possibles fitxatges, com el de l'alemany Kimmich.
Pues en Kimmich em sembla un futbolista espectacular, dels millors en la seva posició, no?
El Barça no s'hi juga res al partit d'avui, però el Valladolid molt, ja que és antepenúltim, per tant, en llocs de descens, i només té un punt més que l'Espanyol, que segur que estarà molt pendent del que passi al Zorrilla. Pablo César Pezzolano és l'entrenador dels castellans.
Tengo la tranquilidad que depende de nosotros. Ahora nosotros dar el máximo y mucho más, porque no nos está dando. Lo tenemos que mejorar, como digo, en todos los aspectos, ¿no? Técnico, táctico, dentro del campo, fuera del campo, en todos los detalles que quieran ver, lo tenemos que sacar, entonces tenemos que dar todos un poquito más.
El Valladolid-Barça el podreu seguir, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio, però avui a través del canal digital exclusiu de l'app i al web. Per cert, que la Lliga de Futbol demana al Barça 2 setmanes més per analitzar el pla de viabilitat econòmica per complir el límit salarial del club. El Barça ha fet una petició sobre el cas Negreira. Vol tenir la doble condició d'investigat i d'acusació particular pel perjudici que també hauria patit per una possible administració deslleial. També demana que no es permeti personar-se la causa al Madrid perquè no hi ha indici d'alteració del resultat dels partits. Avui també es disputa Primera un Reial Societat d'Almeria. Demà a les 10 serà el torn de l'Espanyol, que s'hi juga la permanència i que rebrà un Atlètic de Madrid que és segon classificat. Els blanquiblaus no s'entrenaran fins aquesta tarda.
En futbol sala, avui es comencen a jugar els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga. Les eliminatòries són a millor de 3 partits.
Avui es juga el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Valdepeñas a 7:45 al Palau Blaugrana. Sergio González, jugador del Barça.
Comencem de zero. Potser no hem acabat de la millor forma a la Lliga regular, però ara tenim una muntanya, li agrada dir al Didac per davant, que l'hem d'escalar tots junts i l'equip està molt focalitzat en això, en anar tots a una, en fer ara del Palau doncs un fortí i poder anar passant rondes fins a arribar a la final.
González considera que l'equip ho ha de donar tot avui.
Tenint en compte aquesta qualitat que tenen, segur que serà molt dur, però nosaltres hem de fer valer la nostra valia, mai millor dit, demostrar l'equip que som i que bueno, doncs el Barça sempre està preparat per guanyar i que nosaltres volem fer-ho.
També avui es jugarà el primer partit de l'aparellament entre el Jaén i el Pozo Múrcia a 7:45.
I a la Champions d'handbol ja tenim els aparellaments de semifinals de la Final Four.
Han sortit del sorteig que s'ha fet aquest migdia a Viena i han quedat així Barça, Magdeburg i Paris Saint-Germain-Kielce. La Final Four jugarà a Colònia, Alemanya, els dies 17 i 18 de juny. I acabarem amb natació per dir-vos que 7 catalans tenen la mínima i estan convocats amb la selecció espanyola de cara al Mundial d'aquest estiu a Fukuoka, al Japó. Són Emma Carrasco, Àfrica Zamorano, Paula Juste, Ainhoa Campabadal, Jessica Vall, Carles Coll i Mario Mollà. Sense moure'ns de l'aigua, el Sabadell tanca avui la fase de grups de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. Els vallesans visiten la piscina del Ferencváros hongarès.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
No podem esperar més. Cal canviar.
Barcelona ha de posar-se en marxa, tenir seguretat de nou, oportunitats de nou, il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista.
Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull una ciutat d'oportunitats, no de xarxes clientelars. Quiero que los libros de texto de vuestros hijos sean gratuitos. Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull el millor per tu i pels teus.
Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Per avui, per demà, per ahir. Per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat. Per respirar millor, per circular millor. Per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.